brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
Una compareixença més de Carlos Mazón per la Dana, avui al Congrés, però sense novetats ni aclariments. El president en funcions ha repetit els seus arguments, ha carregat contra el govern central, mentre els partits, especialment els d'esquerres, han fet de la comissió un cara a cara contra el mateix Mazón. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Ara repassem ixa compareixença. Les víctimes afirmen que encara està pendent la resposta a molts dels seus interrogants. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem.
Este miércoles 19 de noviembre en Onda Cero cumplimos 35 años y para celebrarlo, más de uno Valencia y Comunidad Valenciana en la Onda se emiten desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. A partir de las 12 y 20 llevamos la radio donde nació, donde más nos gusta, cerca de la gente. Más de 3 décadas compartiendo las historias que nos unen. Este miércoles en Más de uno Valencia y Comunidad Valenciana en la Onda con Begoña Perpiñá y Andrea Agut celebramos el 35 aniversario de Onda Cero desde la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Colabora Generalitat Valenciana.
Onda Cero, tu ràdio.
Compareixents al Congrés dels Diputats, el president de la Generalitat en funcions davant els grups parlamentaris, Amparo Piqueres.
Carlos Mazón ha assegurat en repetides ocasions que la Generalitat va actuar i va gestionar l'emergència amb la informació de la qual disposava i una vegada més, a preguntes de la diputada Ione Belarra, s'ha tornat a desvincular de l'enviament del missatge Es Alerta.
No especulen sobre la intención de la consellera Pradas. Ha quedado ya demostrado, lo ha dicho ella expresamente. En ningún momento se recabó mi autorización para utilizar el Es Alerta.
La última responsable al cargo era usted.
Se envió cuando...
Pues díganos por qué no se envió antes.
Se envió cuando los mandos operativos entendieron que era el momento adecuado para hacerlo.
Ustedes no sabían lo que estaba pasando y lo sabía toda España, menos ustedes, que estaban al cargo de la emergencia.
Respecte a les quidraes d'eixa vesprada, diu que en va fer més de les que va rebre i que no va estar en cap moment incomunicat. Així ha respost a la pregunta de la diputada de Compromís, Agueda Micó, sobre per què no va contestar a la exconsellera Pradas a les 7:10 de la vesprada.
No li vas agarrar el telèfon a la teua consellera perquè anaves caminant i no l'escoltaries.
Pues, bàsicament això. Si no l'escuché...
El president de la Generalitat Valenciana, en alerta rojo.
Pues sí, oiga, no atendrá era una llamada de 20 y tantas que hice, pues que es, no sí. Significa estar incomunicado, como se ha dicho.
No significa pagar el teléfono. La teua consellera, es que si a les 7:10 y a les 7:36.
Es que no puedo contestar. Yo entiendo que era de las 19:36 fuera difícil cogerla porque estaba hablando probablemente en ese momento con otras personas.
Carlos Mazón també ha insistit en que ell és el que més responsabilitat ja ha assumit amb la seva dimissió, però no ha volgut respondre a la pregunta del diputat valencià de Sumar, Alberto Ibáñez, de per què no deixa la seva acta de diputat.
¿Por qué no ha dimitido de diputado?
Si me deja, le respondo. Sí. Yo le pido que respete que yo entiendo que con mi dimisión como presidente de la Generalitat Valenciana he asumido la máxima responsabilidad política posible. Y esta es mi respuesta.
Un dels moments més tensos ha sigut quan el diputat Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, li ha preguntat si volia demanar-los perdó a les víctimes.
Isabel Izquierdo vivía en la residencia de ancianos de Paiporta. Ella murió a las 5:30 de la tarde. ¿Dónde estaba usted a las 5:30 de la tarde? Elvira y Elizabeth, madre e hija, murieron las dos ahogadas a las 5:30 de la tarde. A las 5:30 de la tarde, ¿usted dónde estaba? En el Ventorro. ¿Usted a las 6 de la tarde dónde estaba? Todavía en el Ventorro. ¿No quiere aprovechar para pedir perdón? Es que todavía estaba en un restaurante, rechazando llamadas. ¿Quiere pedir perdón?
Hice más de 15 llamadas.
¿15, eh? Pues el registro de llamadas no dice lo mismo. De todas formas, es que yo no le voy a dar la oportunidad de mentir aquí.
Soy el único que ha pedido perdón públicamente.
Més còmode s'ha mostrat Mazón quan Vox li ha formulat un qüestionari amb preguntes dirigides a criticar l'actuació del govern central i de l'anterior Generalitat. Ahir ella ha aprofitat per a carregar contra Pedro Sánchez en reiterades ocasions. El PSOE, per la seva banda, ha defensat l'actuació del govern central. Ha sigut un intercanvi amb moltes interrupcions. Alejandro Soler ha centrat les seues preguntes en la polèmica sobre taula.
¿Qué bebió durante la comida?
Agua y algo de vino.
¿Se encontraba usted en óptimas condiciones para hacer su trabajo?
Sí.
¿Es normal que vaya usted sin escoltas?
Antes de la Dana sí, después de la Dana no. ¿Sabe por qué?
Usted ese día
porque su partido me hace escraches políticos.
Después del parking, exactamente, ¿a dónde fue usted?
Al Palau de la Generalitat.
¿Por qué medio?
Andando.
¿Pasó usted por su casa?
No.
¿Se cambió de ropa en ese interín?
Me puse el jersey porque tenía frío.
Había 20 grados en esa, igual estaba
me quité la chaqueta y me puse el jersey.
El PP finalmente no ha plantejat cap pregunta a Carlos Mazón, a cambio Els populars han fet un discurs amb el qual han carregat contra el govern central i contra la resta de formacions polítiques.
Les víctimes de la Dana s'han concentrat a les mateixes portes del Congrés dels Diputats mentre la compareixença del president de la Generalitat en funcions denuncien una vegada més les seues mentides i demanar que entre a la presó per la seua gestió. gestió de la tragèdia. Marilo Gradolí és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre de 2024. Marilo, bona vesprada.
Molt bona vesprada.
Superades ja dos comissions, la de avui al Congrés dels Diputats i la de la passada setmana a les Corts. Quina valoració en feu, Marilo?
Que continua mentint. Carlos Mazón continua en la seva realitat, continua mentint, i si en la compareixença de les Corts va fer un discurs o no va contestar ninguna pregunta, avui els grups polítics li han fet preguntes i ha hagut de contestar. El que hem vist han sigut unes respostes que inclús en alguns moments hem vist que ha tornat a canviar de versió, que ha tornat a mentir i que bueno, les preguntes que ha respost dels partits polítics afins han sigut alimentar els bulos que estaven corrent per ahí. És a dir, és que ha sigut mentida darrere de mentida i sense aclarir res ni assumir cap responsabilitat d'allò que tenia el dia 29 d'octubre de 2024 en la gestió de les emergències.
Tu mateixa, Marilo, has estat a Madrid per a seguir aquesta compareixença en directe. Ho heu fet des del carrer, no? Com ha sigut el matí?
Sí, hem arribat a Madrid i teníem la petició per a poder concentrar-nos a les portes del Congrés. Ens han portat a un carrer del costat i amb un altaveu hem seguit la compareixença de Carlos Mazón al Congrés dels Diputats. I el que hem vist ha sigut això, que Carlos Mazón ha continuat la seva realitat i mentint, i els partits de PP i Vox el que han fet ha sigut adorar-lo i les preguntes en les quals no tenia cap responsabilitat. Però el que hem vist, el que hem escoltat des de les portes del Congrés han sigut unes respostes que haurem de tindre molt en compte perquè, com comentaven, semblen una nova versió o una nova mentida. Perquè és que ja no sabem les contradiccions tan grans que n'hi ha en les versions i que se puguen sostindre totes. És que és impossible. Aleshores, a partir d'ara, mirarem del que ha dit avui, que és veritat i que és mentida.
Avui dilluns, per cert, es compleixen 3 setmanes des de la dimissió de Carlos Mazón. Quina anàlisi vos mereix l'actual situació política valenciana? Et pregunto per ella perquè, clar, està ben vinculada a la gestió de l'emergència de la catàstrofe.
El que hauria de fer Carlos Mazón és, a més de dimitir, perquè encara que iba a dir que renunciava, el que va passar és que el poble valencià el vam obligar a dimitir després d'un any de manifestacions i de recordar-li el que havia passat el 29 d'octubre de 2024. El que ha de fer és deixar la seva acta, deixar la pagueta i anar directament al jutjat. Això és el que ha de fer, perquè mentre manté l'acta continua cobrant i està forat. I el que hauria de fer és deixar l'acta per dignitat, perquè hem demostrat que el poble valencià tenim molta dignitat i no mereixem a governants com Carlos Mazón.
Marilo Gradolí és la presidenta de l'Associació de Víctimes de la Dana del 29 d'octubre del 2024. Gràcies, Marilo, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
Com sempre, moltíssimes gràcies a vosaltres.
Avui precisament hem sabut de més famílies de persones mortes el dia de la Dana que demanen que els seus familiars siguin oficialment reconeguts com a víctimes mortals de les inundacions. Seria concretament una persona que va faltar al Ginet i una usuària de la residència de Carlet que també va faltar el mateix dia de la barrancada.
Todos los martes en Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular, un foro radiofónico donde de la mano de Caixa Popular conoceremos proyectos innovadores, solidarios y de carácter social, donde ponemos el acento en las personas y la sostenibilidad de nuestro entorno. Todos los martes en Onda Cero, a partir de las 2:30, Comunidad Valenciana en la Onda y Caixa Popular.
Avanzamos. La recuperación tras la Dana continúa. Cada edificio, cada carretera, cada gesto de apoyo es señal de que avanzamos. No se trata solo de reconstruir, sino de unir y mirar adelante. Descárgate la app Infodana y consulta las intervenciones en tu municipio. Contigo hoy, mañana y siempre. Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. Gobierno de España.
La brújula Comunidad Valenciana.
7 i mitja avui ha sigut dia de reunió de les comunitats autònomes a Madrid. El Ministeri d'Hisenda s'ha compromès a impulsar la reforma del sistema de finançament autonòmic a començaments de l'any que ve. La Generalitat, però, mostra els seus dubtes, parla d'un miratge i demana al govern central que la proposta de reforma del finançament autonòmic siga justa amb les autonomies i especialment, clar, amb la valenciana. Ruth Merino, consellera d'Economia i Hisenda.
Dudo, dadas las circunstancias, dados los precedentes, que cumpla con su palabra. La verdad es que desconfío en ese sentido, más allá del modelo que pueda traer, sino del hecho de que lo traiga. Creo que ha sido un anuncio sin más y, bueno, ojalá me tenga que retractar y dentro de unos meses haya un sistema de financiación que iguale a las comunidades, que todos los ciudadanos tengan esos recursos suficientes y en términos de equidad.
El PSPP-PSOE critica la postura de la Generalitat i defensa la proposta de finançament autonòmic del govern central. José Díaz és el portaveu d'Hisenda dels socialistes a les Corts.
Que renuncia a 510 millones de euros extra para sanidad, para educación, para servicios sociales. Prefieren obedecer a Génova antes que defender esta tierra. Mientras, el gobierno anuncia una financiación récord para la Comunitat Valenciana y un nuevo modelo que traerá más igualdad y más recursos.
La Unió Llauradora demana aranzels a la Unió Europea i concretament que la Unió taxi amb un 15% les mandarines i cítrics xicotets procedents des de tercers països com ara Sud-àfrica. A partir del moment, taxar-los a partir del moment en què aquestes importacions superen les 10.000 tones per mes. El secretari general de la Unió, Carles Peris, considera que mesures com esta són ja necessàries.
En els últims 9 anys, en el mes de setembre, s'ha incrementat els enviaments procedents de Sud-àfrica en un 531%. I en el mes d'octubre s'han incrementat una autèntica barbaritat aplegant a 4.590%. És una mesura que és molt necessària. No podem seguir perdent superfície citrícola, llocs de treball o generant menys economia.
Jorge Bellver, del PP Valencià, imputat al cas Assut, s'ha negat avui a declarar al jutjat i ha assistit, però s'ha acollit al seu dret a no declarar. Se l'investiga per haver rebut presumptament rellotges i articles de luxe a canvi d'afavorir determinades contractacions d'obra pública quan ell era regidor del PP a València amb Rita Barberà. És ara mateix el director general de la Generalitat de Relacions amb les Corts. L'Audiència Provincial d'Alacant, d'altra banda, ha jutjat avui un home acusat d'intentar matar un altre al qual presumptament va agredir amb anterioritat amb un objecte punjant als voltants d'una discoteca d'Alcoi. Onda Cero Alacant, Cecília Martínez.
Así es, el Ministerio Público relata que el procesado acudió de madrugada a la zona y buscó a la víctima, que poco antes había tenido una discusión y pelea con un familiar del acusado. Cuando encontró al perjudicado, se abalanzó sobre él y le clavó el arma en el pecho. El hombre tardó 45 días en recuperarse de las heridas que sufrió. En este procedimiento también está acusado el cuñado del principal procesado, quien mantuvo la discusión inicial que provocó los hechos. La Fiscalía le acusa de un delito leve de lesiones y solicita provisional para él una pena de multa.
I la Policia Nacional, contem també, la Policia Nacional ha detingut a la regió de Múrcia el responsable d'una botiga de productes CBD després de la intoxicació de 5 joves d'un institut de formació professional d'Oriola al Baix Segura la passada setmana. Els afectats tenen entre 18 i 24 anys, van consumir un inhalador tipus vapor que contenia un líquid amb un percentatge molt superior al permès comercialitzat, com del 85%. 4 d'ells van ser ingressats a l'hospital amb símptomes greus, com ara convulsions, vòmits, al·lucinacions i fins i tot pèrdua de memòria. Anem ja amb els esports en la veu d'Eduardo Esteve. Hola, Edu, què tal?
Què tal, Ramon? Buenas tardes.
Avui amb una data important ja fixada al calendari, que és la Junta General d'Accionistes del València, no?
Sí, será el próximo 17 de diciembre y eso ha permitido conocer el estado de las cuentas del Valencia de la pasada temporada y el presupuesto de cara a esta campaña. Estamos hablando de que por segundo año consecutivo el Valencia va a dar beneficios, 2,2 millones antes de impuestos, y que el presupuesto para esta temporada es de 102 millones de euros y que para no dar pérdidas tiene que vender por valor de 35 millones. Se llevan vendidos ya 25 con las salidas de Yarik y de Mosquera. Además se explica ese crédito con Goldman Sachs para la finalización del nuevo Mestalla a 28 años, al 5,2% de interés y 85 millones a Euribor más 3,5. Y además hemos conocido también que ha habido un nuevo crédito de 30 millones de euros suscrito por el Valencia en septiembre, añadido a esa financiación de Goldman Sachs. Esto en el capítulo social. En el capítulo deportivo tenemos ya a Valencia y Levante preparando el derbi del próximo viernes en Mestalla. ¿Con qué novedades? Hola, Vitorio, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. En lo deportivo, con la vuelta a trabajo tanto de Valencia como Levante para preparar el derbi del próximo viernes en el campo de Mestalla. En el Valencia, con incorporación de Ugrinić, que ha hecho toda la sesión con el grupo. Parte de la sesión la ha trabajado también Fulquier, aunque en principio el lateral derecho no estará en la convocatoria. Y por parte del Levante, la principal novedad ha sido la incorporación de Eta Ejong tras su selección. Recordemos que habrá que esperar un poco para que lleguen el resto de internacionales, tanto Kervin Arriaga como Matt Ryan.
Gracias, Víctor. Con el parón liguero vuelve al trabajo también el equipo de Marcelino, el Villarreal. Hola, Víctor Frank.
¿Qué tal? Buenas tardes. El Villarreal ha vuelto a trabajar esta tarde. La Ciudad Deportiva lo hacen los de Marcelino para comenzar a preparar, tras 4 días de descanso, el partido del próximo sábado ante el Mallorca. La buena noticia, el regreso de internacionales, como es el caso de Juan Foyth y de Renato Veiga, el portugués. En el día de ayer marcó con su selección para conseguir la clasificación de cara al Mundial de este próximo verano.
Gracias, Víctor. Novedades también en Elche. Hola, Felipe Canals.
Hola, buenas tardes. La plantilla del Elche empezará a preparar mañana el partidazo de este domingo a las 9 en el Martínez Valero contra el Real Madrid de Xavi Alonso. No estará en el inicio de la semana Rodrigo Mendoza, puesto que está con la sub-21. Mañana juega contra Rumanía. El mediapunta murciano sigue despertando el interés de grandes clubes del fútbol europeo. El último en sumarse a la puja, la Juventus. Desde Italia, Tutto Sport informa del interés de la Vecchia Signora en el de Molina de Segura.
Gracias, Felipe. Y tenemos nuevo técnico en el Hércules después de la destitución de Torrecilla. Hola, David Esteve.
Hola, buenas tardes. Beto Compañi es el nuevo entrenador del Hércules tras la destitución de Rubén Torrecilla, que fue fulminado el pasado domingo tras caer en el derbi. Beto Compañi, con experiencia en el Andorra el curso pasado, que consiguió el ascenso a segunda división, firma lo que resta de temporada más otra en función de objetivos. Mañana dirigirá su primera sesión al frente del Hércules y debutará el sábado frente al filial del Betis.
Gracias, David. Esto es lo que tenemos, Ramón, en el mundo del deporte.
Semblaba que Torrecilla resistía y resistía, pero al final, como contaba David, la han fulminado efectivamente este cap de semana.
Ahí sí que no. El fútbol son resultados. Bueno. Resultados, y si no funcionan, el entrenador siempre cae.
Muy bien. Gracias, Edu.
Adiós, Ramón.
Les temperatures comencen avui una baixada que, segons els meteoròlegs, ens durà esta mateixa setmana al ple hivern. Demà dimarts, les mínimes descendiran ja fins als 0 graus a comarques com ara els Ports o el Maestrat. Al litoral, la temperatura mínima s'espera al voltant dels 10 graus. Demà podria ser el primer dia que no superem enlloc els 20 graus, que continua sent un valor habitual, tot i l'època de l'any a la que estem. Així està la Comunitat Valenciana de 7 de novembre de 2025. Continua la ràdio, continua la brújula d'Onda Cero amb Rafa Latorre i tot el seu equip. Molt bona vesprada.
La brújula Comunitat Valenciana.